El matí de Ràdio Sabadell. Les dames del crim.
Ja les tenim preparades a la Lídia Urrutia i també a la Rosa Maria Arné. Bon dia a totes dues.
Dames.
A veure, jo molt encuriosida, perquè avui farem una secció un xic diferent.
Doncs sí. Sí, sí, avui no ens posem en una novel·la a treure-li les tripes. Avui intentarem treure l'entrellat de què és això de la lingüística forense. I qui millor que la Sheila Caral, que és una crac.
Doncs que és una crac i una de les millors especialistes al nostre país, per al·lusions. La saludem, Sheila Caral, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Avui, perquè amb les dames, doncs, descobrirem el teu llibre Atrapados por la lengua, on la veritat és que ofereixes 50 casos resolts per la lingüística forense. Explica'ns primer de tot d'on et va sorgir la idea de fer aquesta proposta.
Doncs la veritat és que me la va proposar l'editorial. Jo sóc una autora més de llibres científics, no? I em van proposar una via totalment diferent, que és la divulgació, no? Primer em va fer una miqueta de por, és veritat, però crec que al final el resultat ha merescut la pena, sobretot perquè hem pogut apropar aquesta disciplina científica, no?, de l'àmbit forense, sí, a tot el públic. Al final era aquest l'objectiu.
Dames, a vosaltres com us va arribar la proposta de la Sheila a les mans?
Bueno, aviam, és que la Sheila en el Barcelona Negre de l'any passat, no?, doncs va estar amb el Màrius i ens va semblar molt interessant el tema, justament, no? I aleshores la vam fer còmplice que ens vingués cap a Sabadell, no? I a més va ser una xerrada que, a part de conèixer aquest tema que desconeixíem, no? Va ser molt enriquidor. Ens ho vam passar molt bé, vam riure. Bueno, va ser fantàstic, perquè és que ella és el que té, aquesta energia que porta a sobre, i ja la veieu amb aquesta, nosaltres que estem aquí connectades amb la rialla, doncs va ser fantàstic.
A més, com que va ser la taula patrocinada per Òmnium i que la va fer la Montse Mateu, nosaltres la vam poder gaudir com molt més.
I tant.
Perquè quan estàs portant una taula, clar, estàs patint el temps, vull dir que no s'allargui més un que l'altre, i aquella, com que estàvem a palco, va ser fantàstic. I llavors és un dels temes que vam dir, ostres, un dia a Ràdio Sabadell seria interessant de fer-lo.
I tant.
Per això, per trencar una mica amb la dinàmica que hem anat tenint, que sempre parlem de novel·les.
Raquel, estaria bé, de totes maneres, perquè parlem de la Sheila, però a mi m'agradaria dir que aquesta dona, amb el jove que és doctora en ciències del llenguatge, té 5 o 6 màsters.
Vinga, digues, perquè té un currículum i una biografia que abans de començar a tafanejar el llibre, posa'ns la situació.
És que és... bueno, ella ho diu de vegades, no?, que s'espera que trobin una dona gran, no? I surt aquesta noieta tan guapa, jove, que és peritjudicial, com deia, doctora del Laboratori Psicolingüístiques Forenses, que és una empresa, a més, que va fundar ella, i és docent de diferents universitats. Col·labora amb els cossos policials nacionals, internacionals, i també crec que actues en l'àmbit privat. De fet, el seu currículum cal afegir que és una de les poques especialistes en anònims del món. Poca broma, bueno, i en aquest llibre, que ens fas gaudir durant 246 pàgines, de tot això que ens expliques. De totes maneres, segurament ens deixem alguna cosa. O ho hem dit tot, Sheila?
A veure, Sheila, han fet bé els deures o no?
Molt bé, molt bé, molt bé. M'han tret els colors, eh?
Això també, Jo crec que ara hauràs de pagar un vermut, em sembla, després d'aquesta presentació. Però explica'ns d'on et ve aquesta passió, també, doncs, i la teva tasca, no?, diària.
Sí, doncs, a mi sempre m'havien agradat moltíssim les llengües, no? Però també m'agradava molt el dret i, clar, costava que hi hagués una disciplina, no?, que realment juntés aquests dos interessos que tenia. Fins que finalment vaig arribar amb això de la lingüística forense, que totalment desconeixia, no? Quan estàs a l'institut, a batxillerat, i et diu, ningú em va parlar de què era la lingüística forense. però realment quan ho vaig veure vaig dir, ostres, això és el meu, perquè és llengua, dret, justícia, criminalística, no? I el que fem els lingüistes forenses és analitzar textos, ja siguin escrits o missatges de veu, per tal de determinar què hi ha darrere o què hi ha darrere. És a dir, quin és l'autor, quines són les característiques lingüístiques d'aquest autor, no en temes de psicologia, o també fins i tot què és el que s'està dient, o amb quina intenció s'està dient a vegades, no? Perquè, per exemple, imaginem-nos una amenaça, una frase pot ser una amenaça depenent del context en la que tu la dius, no? Per tant, intentem desxifrar què és el que hi ha darrere i qui hi ha darrere.
I què és el més complicat d'aquesta tasca de desxifrar, no? M'imagino el que hi ha al darrere, perquè, clar, la llengua, però també el to, el context, aporta molta informació.
Exactament, dependrà doncs, de la mostra que tinguem, no? Hi ha mostres que ens ofereixen moltíssimes pistes, doncs imagina't que tenim veu, tenim text, tenim molt material, i hi haurà pistes doncs, que serà molt escuet, no? Un missatget, una carteta, un anònim, i bueno, haurem de veure què podem dir. A vegades no podem dir tot, sinó algunes de les parts, no?
Bueno, el llibre és superinteressant perquè, a més, és molt amè. Sí. Ella té una manera d'explicar-se, que si la veieu també en les entrevistes i avui la coneixem, doncs és molt de tu amb tu, molt poc convencional, o sigui que el llibre és superentenedor. Uh-huh. I ella comença amb un dels exemples de no tant de lingüista forense, però sí d'investigació que porta una altra mirada, que és la del Matt Bomber. Per què no ens en fa 5 cèntims? Així anem entrant com s'introdueix aquesta figura en les investigacions.
Sí, doncs moltes vegades, no, en el món científic cada vegada més, doncs entrem diferents tipus d'investigadors, no? Que al principi doncs, sempre un pensa doncs, el que analitza el cadàver, no? El que analitza les empremtes dactilars, doncs hi ha altres investigadors, no? Això justament és el que va passar en aquest cas del Matt Bomber, que era un assassí en sèrie que es dedicava a posar bombes, com diu el seu nom, i en aquest cas cap dels investigadors arribava a fer un perfil d'aquesta persona adequat fins que va arribar un psiquiatre, en aquest cas, que el que va fer va ser aportar una altra mirada, no? Era agafar les diferents pistes que ell observava i dir, doncs, per exemple, com seria aquesta persona, inclús com aniria vestit, no? I tot al final és observar, no? I deduir científicament, objectivament, amb aquestes observacions. Nosaltres, com ella deia, no és del camp de la lingüística forense, perquè nosaltres no entenem amb el tema de psicologia o psiquiatria, però sí que és veritat que és una nova aproximació forense, no?, amb totes aquestes investigacions. Això és el que nosaltres aportem, però des del punt de vista lingüístic de la llengua.
Sí. De fet, la figura aquesta del lingüista forense, però així amb casolà, la vam entendre molt ràpid a casa, quan dèiem, i és una anècdota que explica ella, quan dius que puc sortir aquest vespre, i et diuen tu mateixa. L'ambigüitat ja ens va portar a entendre una mica que sota de tot llenguatge doncs, hi ha dobles significats. I llavors ella, el que sí es posa, hi ha casos molt interessants, és en la importància de la I, de la O, de la I barra O, i això pot passar tant amb documents que tenim nosaltres a la nostra vida com amb casos d'alta volada. Explica'ns algun cas dels que hi ha, perquè pels nostres oients.
Doncs sí, és veritat que a vegades, quan nosaltres generalment pensem en una I, no? Tu dius, a mi m'agrada el peix i la carn, no? Entenem que t'agraden les dues coses. I si tu dius, a mi m'agrada el peix o la carn, només és una cosa o l'altra, no? Quan et pregunten tu què vols, un iogurt o una fruita, doncs escolliràs entre una cosa o l'altra. Però depenent en quin context, aquesta O, sobretot en l'àmbit administratiu o en l'àmbit judicial, pot indicar amb dues coses. Sí, pot ser que sigui escollir una cosa o l'altra o les dues coses a la vegada. I això a vegades quan ve aquí, no, el problema, perquè clar, la gent del dia a dia, la gent comú, entendria que és una cosa o una altra, no? Ho has d'escollir. Mentre que en l'àmbit jurídic això no és així en alguns dels contextos. I això, per exemple, va passar en un cas amb el Trump, no? Ara que ja fa dies que no parlàvem, doncs sempre està aquí present, no? Amb el Donald Trump, en què van fer un acord amb una actriu de cinema per adults en el que es deia que havien de signar crec que 3 o 4 parts. I en aquest cas, aquestes parts s'adjuntaven amb una O. Per tant, el Trump deia que, bueno, si havia signat una part o l'altra part, doncs ja era suficient per a aquest acord, mentre que l'altra part deia que no, que ho havien de signar tots i ell no ho havia signat. Aquí va entrar un pèrit per dir, en aquest context, tot i ser àmbit administratiu o jurídic, realment el que va escriure, què pretenia fer-ho. I això com ho va fer? No només analitzant aquesta frase, aquest connector en aquesta frase, sinó tenint en compte tot el document, perquè moltes vegades les pistes no es troben només amb aquesta frase que es posa en dubte, sinó que s'ha d'analitzar tot el document. En el nostre dia a dia, per exemple, això ho veiem molt en acords amb divorcis on hi ha menors. Això ens arriba en molts casos, en el que, per exemple, es diu, doncs, quan el menor ha de visitar o en quines condicions pot estar visitat per l'altra part. D'acord? Aquí moltes vegades en aquest tipus d'ambigüetats i el que fem és analitzar tot el document per veure si podem esclarir lingüísticament com han de ser, per exemple, els règims de visita.
És molt interessant. També, clar, és que és molt interessant tot el llibre, però, per exemple, en aquests casos que expliques de contractes que, bueno, són com les asseguradores, com coses que poden els notaris, que de vegades, pues, una persona que li puguin donar una invalidesa o, bueno, el de les assegurances que expliques en el llibre de les Torres Bessones. De fet, sabem el que firmem de vegades quan ho llegim o ens pensem o fem veure que sí que ho sabem i firmem, o és una mica així, ens en refiem d'alguna manera, no?
Jo crec que ens en refiem més del que hauríem de, no? Moltes vegades ni ho llegim, a vegades ho llegim i donem per sabut que no ho entendrem i, per tant, és igual, ho hem de signar perquè no tenim opció. I jo crec que aquí el que s'hauria de lluitar és que, per exemple, si són documents administratius de l'àmbit de l'Ajuntament, Hacienda, no? Això hauria de ser el govern el que s'encarregués de que realment aquests documents siguin comprensibles, no? per tothom, per tot el ciutadà. Aquí ens hauríem de preguntar per què no entenem aquests documents? Perquè no som capaços d'entendre una factura moltes vegades. No que ens arribi i diu, ostres, no sé si tinc que pagar o és que em tornen. No em queda clar, no? Vull dir, és molt fàcil, no? Es podrien utilitzar paraules molt clau. Per què és així, no? Sí que és veritat que hi ha molts especialistes, jo en conec alguns companys de la universitat, que estan treballant perquè això es millori, però encara queda un gran camí, perquè les organitzacions encara no estan obertes, no? Moltes vegades a escoltar els especialistes.
I en aquí tu trenques també una llança i és molt interessant el capítol on parles d'aquest llenguatge accessible, sobretot pels casos de menors, per gent discapacitada, gent amb baixa comprensió, que esclar, et poses en situació doncs d'un menor o una persona que la seva comprensió tingui dificultats i que li estan fent un interrogatori, que ara no són interrogatoris, que són entrevistes, policial o el jutge. Aviam, tots hi anem una mica cohibits, doncs, si a més ja estàs amb inferioritat de condicions per edat o per discapacitat, explica algun dels exemples d'aquest llibre, perquè hi ha alguna sentència molt entenedora dirigida a menors. És molt maco.
Sí, hi ha diverses iniciatives, sobretot hi ha jutges a Llatinoamèrica, s'està fent bastant, per exemple, països com Mèxic, que els jutges o els fiscals estan fent, els fiscals no fan sentències, però documents en els que se'ls explica, per exemple, a un menor en el que el seu pare o la seva mare ha tingut que anar a presó, doncs se'ls explica de forma molt clara què els hi passarà, com els hi passarà, que no són culpables, no? Perquè moltes vegades ells també fins i tot poden sentir-se culpables, doncs clarament els induen en una pàgina o inclús menys què és el que ha passat i què li passarà a aquest menor. Inclús hi ha una sentència a Gran Bretanya que va incloure emoticones, no? Un nou llenguatge, però que entenen molt bé els joves i que ajuden molt a empatitzar, no? A ser propers amb aquest nen, no?
És molt interessant això, perquè m'imagino que per vosaltres també, per la vostra tasca, no serà el mateix doncs, analitzar una mostra de veu, no? Que, doncs això, unes emoticones o fins i tot doncs, una mostra escrita.
Clar, és totalment diferent, no? Les coses que anem mirant són diferents. És veritat que avui en dia el que més analitzem són textos digitals, eh? No analitzem textos manuscrits gairebé, sinó que són WhatsApps, xarxes socials, com poden ser Twitter, Telegram, també depèn una mica del delicte, no? És veritat que hi ha certs delinqüents doncs, que intenten utilitzar unes xarxes o unes altres perquè tenen diferents beneficis, no?, per ells.
Totalment.
I també és veritat que cada vegada analitzem menys veu. Això és estrany, no?, perquè fa 15 anys, quan jo vaig començar, la majoria dels encàrrecs en veu, però sembla que els delinqüents cada vegada cometen més delictes a través de l'escrit. Jo crec que pot ser, això és una impressió meva, digues ara, que creuen que potser queden més anonimitzats, no? Que la veu sembla que sigui una cosa més biomètrica i que, per tant, els pots delatar d'alguna manera de més fàcil i ho solen fer a través de l'escrit.
Doncs avui, amb les dames del crim, descobrint a la Sheila Caral, una apassionada del dret, també de la criminologia i de la llengua, desgranant el seu llibre. Parla'ns, explica'ns a l'hora de crear la teva proposta, com vas decidir, no?, quins casos, perquè són 50 casos els que planteges. Parla'ns d'alguns, perquè la veritat és que hi ha alguns que són molt coneguts.
Doncs aquest llibre vaig plantejar, dins d'aquest caire divulgatiu, volia que no només ens fixéssim en el tema dels perfils, l'atribució d'autoria, aquí a darrere, no?, d'un anònim, que potser és el més sucós, sinó que també volia donar la importància a aquesta primera part que hem estat parlant ara, que és el llenguatge del dia a dia, no? Crec que això era molt important, i tot i no sé, sang i fetge, no?, que és el que ara agrada en novel·la negra, però crec que era molt important perquè realment podem ajudar a moltíssima gent amb un contracte, una hipoteca, el que sigui, no? I després, òbviament, sí que volia fer doncs, tota aquesta part més de perfils, a dir, qui hi ha darrere de l'anònim, quin és el sexe més probable, l'edat... per exemple, hi ha un cas molt famós amb això dels perfils, que és el cas d'una bomber, no? Un cas als Estats Units en el que hi havia un delinqüent en sèrie que es dedicava a posar bombes, aerolínies i universitats i va enviar diferents missives, no? Hi havia perfiladors criminals que no acabaven de donar amb el perfil fins que va arribar un investigador que tenia coneixements en lingüística i va aproximar-se des d'aquesta vessant, no? I va veure doncs, que la manera en què ell escrivia donava pistes sobre l'edat que tenia i el nivell d'estudi, sí? Perquè, per exemple, quan es referia a altres textos, com corregia, si feia faltes d'ortografia o no, doncs li feien fer, no?, aquest perfil. Doncs té aquesta edat, no vull fer aquí ara d'estripe, però tenia aquesta edat, aquest nivell d'estudis, pot ser de tal lloc, és nadiu de l'anglès estadounidense, etc. I a partir d'aquí, després, aquesta persona va enviar, a més, un manifest, sí? Un escrit molt llarg explicant per què ho faria. I va dir que si ho publicaven, doncs no tornaria a temptar. La policia ho va valorar, l'FBI, i van decidir publicar-ho. Però, clar, tenien un perfil, però quanta gent no compleix aquest perfil, no? Però en aquest cas va haver un familiar que va reconèixer algunes d'aquestes expressions. I això és el que ens passa a tots. Tots nosaltres tenim una sèrie d'expressions per les quals la gent ens reconeix. No? Si t'haguessin d'imitar, dirien, ai, doncs sempre fa això, sempre diu allò, no? I això és el que li va passar. I així la policia doncs, va poder acotar que era aquesta persona probable com a sospitós i es va poder comparar amb escrits anteriors. Ell era un científic universitari, per tant tenia moltes publicacions i van poder veure doncs, que apareixien aquestes explicacions, que les frases doncs, tenien aquesta llargada, que hi havia vocabulari compartit, etc. I van poder determinar doncs, que hi havia una alta probabilitat de que fos l'autor. I a partir d'aquesta perícia, imagineu-vos la importància de la lingüística forense, va ser la primera vegada que es va poder emetre als Estats Units una ordre de detenció. Per tant, van poder-lo anar a buscar. Així que no és una prova de dir, bueno, és una coseta més, però tampoc val gaire, sinó que és una prova com qualsevol altra que es presenti en una investigació policial o en un judici.
Això m'agrada, Sheila, perquè tot i que la vostra disciplina no és gaire coneguda, no?, per al públic en general, dona a entendre la fiabilitat, no?, que té la vostra feina a l'hora de, no sé, ara penso que sigui com una prova d'ADN.
Exactament. Sí que és veritat doncs, que no podem donar uns marges d'error d'això de dir el 99,9% o el 98%, no? Parlem de probabilitats verbals, és a dir, hi ha molta probabilitat, poca probabilitat, però al final és com qualsevol altra prova forense, és a dir, serà totes les proves, no?, que apareixen a la investigació la que al final informarà el jutge per determinar doncs, la culpabilitat o la innocència d'aquesta persona. Tot i que, per exemple, hi ha altres tipus de casos. Casos de plagi, també són lingüístics. I en aquests casos sí que és veritat que la nostra pericial és gairebé l'única i imprescindible en un cas de plagi. Plagi acadèmic, plagi musical, moltes vegades lletres de les cançons hem tingut. La cançó de la Serehe, per exemple, això va ser fruit d'una pericial lingüística. Després tindríem casos, per exemple, d'atribució d'autoria, anàlisis, per exemple, del discurs per determinar si un interrogatori o entrevista policial, com ho vulgueu dir, s'ha fet de forma adequada o no, tenint en compte la persona que s'està interrogant, o inclús si ha estat manipulat aquest interrogatori.
És a dir, que si jo ara tu reps una nota meva amb quatre línies escrites, què saps tu de mi?
Hauríem de veure si tenim suficient material. Primer, si aquestes quatre línies que diem tenen marques pròpies teves. És a dir, si per exemple dius, me'n vaig a comprar el pa, doncs aquí no veurem res. Però imagina't que el men vai doncs, està mal apostrofat o no està apostrofat, fa i vai en comptes de vaig. Hauríem de veure com és aquesta expressió lingüística, si hi ha prou tes marques. Al final, com més mal ha escrit, primer que dic que faci aquesta informalitat, no? Com més faltes d'ortografia, pitjor escrit estigui, més pistes en estàs donant del teu perfil.
Bueno, si mai en reps una que diu me'n vaig a comprar patador, sàpigues, el primer és ell.
Sí, clar, és que hi ha paraules que diuen, per exemple, el perfil geogràfic, no?
Clar, s'ha de llenquismes. Sí, com clar. Ara.
Exactament. Això, per exemple, hi ha un cas al llibre que explico d'Anabel Segura, el segrest d'Anabel Segura, en el que justament van ser dos modismes, dos paraules que es poden geolocalitzar, podríem dir, lingüísticament, les que van donar pistes a la policia per determinar on estaven aquells segrestadors en aquella trucada.
Ara que cada vegada més, ja ho has dit, qualsevol, ara ja no us envien un anònim, bueno, us envien, s'envien anònims amb el rècord IP, amb trossos de diari, ni fet a mà i així, sinó que molta part és ciberassetjament, ciberatacs, i es treballa amb les xarxes socials. Com ho abordeu vosaltres? I teniu... jugueu amb que el malfactor, al igual que passa doncs, amb els crims en sèrie i tot això, es va confiant i se va creciendo, per dir-ho d'alguna manera, l'exhibicionisme que acostumen a tenir jugar al vostre favor?
Sí, moltes vegades és veritat que bueno, pensen que estan darrere d'aquest perfil fals, no? Per exemple, anònim, i bueno, si tu els vas donant conversa, doncs els segueixen, no? Perquè realment creuen en aquest anonimat a través de les xarxes, cosa que no és així, ni des del punt de vista informàtic ni des del punt de vista lingüístic, no? Com més parlis, més pistes ens estaràs donant, també si no ho fas. És a dir, tant és el que dius com el que no dius en molts casos, eh?
De fet, quan pensem en els intèrpretes, que tu en parles en el llibre també, no? La importància que té, segons l'intèrpreta, la parla que, o sigui, la traducció que li dona. I després, molt interessant, el del Google Translator, que et sembla que amb allò vas a tot arreu i ja t'entès tot arreu. I, en canvi, explica'ns una mica això també, no? Perquè juguem amb eines que no són tan...
Fiables. Bueno, adequades, perquè... Jo, per exemple, m'agrada molt el Google Translator, però depèn quines coses, no? És una eina, doncs, fàcil, no? Però és veritat que, depenent de quins contextos, doncs, no tenen la suficient fiabilitat, perquè no estan fetes per això, no? Per exemple, en el cas de les interpretacions judicials o policials, el que fem és analitzar com s'ha traduït, no? De forma verbal o de forma escrita, un document o un testimoni de forma oral, que pot ser mentre estigui sent interrogat per la policia, que, per exemple, és el cas aquest del Google Translator, o, per exemple, en un judici. En aquest cas, el que nosaltres valorem és si la traducció s'ha fet de forma correcta, és a dir, aquest missatge diu el mateix en anglès que en català o hi ha una mala interpretació, no? Això no és el que es diu. Però també tenim en compte, per exemple, en un judici, si la impressió, és a dir, la imatge que tu te fas d'aquesta persona és la mateixa. En aquest sentit, no és el mateix que jo digui, imagineu-vos en anglès, no? Que jo digui... No, jo no ho recordo, és que de veritat que jo no sabria dir, no ho sé, no ho recordo, a que l'intèrpret digui, no lo recuerda. Val? Fiquem així català-castella. És totalment diferent. La imatge, la seguretat que està aportant aquest intèrpret, tot i que el missatge és el mateix, la seguretat no és la mateixa. I en un context judicial això pot ser vital, perquè pot ser que el jutge digui, oi, pues, és veritat que no ho sap o m'està dient que no perquè no vol dir res. D'acord? Per tant, és molt important. En el cas del Google Translator, també és aquesta part de fiabilitat, però és que moltes vegades, clar, aquests traductors automàtics doncs, no agafen els dobles sentits. Una paraula pot tindre diferents traduccions i això, òbviament, pot fer que hi hagi errors molt greus de que una persona que estigui dient una cosa es pensin que diu totalment una altra. I de fet, això que dius a mi, però tu vols dir que en una comissaria faran servir un traductor automàtic? Doncs sí, va passar als Estats Units, va haver una mala justícia i van tindre que fer una llei, no? Un decret que digués, escolteu, que a les comissaries no es pot utilitzar el Google Translator, per això hi ha persones professionals encarregades de fer aquest tipus de traduccions. Imaginem-nos, no?
Superinteressant.
Sí, molt interessant. També hi ha un capítol que evidentment parla del llenguatge dels polítics que, o l'art de l'eufemisme, que tens un rànquing.
No. Intento no parlar molt de polític, eh? És complicat, això. Però sí que és veritat. Jo, de fet, als polítics els dic els grans domadors del llenguatge, no? Perquè és veritat que si necessites un exemple alguna vegada d'algú que contesti molt, no? Moltes paraules seguides, però que realment siguin buides, són els polítics. Són els estrategis número un de no respondre el que se'ls està preguntant, no?
L'art de no dir res.
Sí, sí, digues, digues.
Que dic que són experts moltes vegades, no tots, però en l'art de no dir res, no?
Sí, en l'art de no dir res i en l'art de finalment contestar el que a ells els interessa, no? Això, per exemple, me'n recordo que aquest cas no està al llibre. Això és una de les coses, una de les limitacions que vaig tindre al llibre, que va ser no poder explicar molts casos que jo havia participat directament, però que encara no es pot parlar, no? Uh-huh. Però, bueno, així, sense dir noms, us explicaré un cas en el que vaig haver d'analitzar el llenguatge en judici d'un polític. I en aquest cas, clar, el que primer s'observaven eren aquestes contestacions, diguéssim, en les que no estava responent el que se li estava preguntant, no? I això va ser una gran dificultat, sobretot després per l'altra part, per preguntar-li, per arribar a la resposta que ells volien, no?
És al·lucinant. Que ho veus, a més, perquè tu ho comentaves, no, amb el cas de Bárcenas.
Sí, el cas Bárcenas, com a través del temps Luis va deixar de tenir nom i després, membres de nuestro partido, no sé què, no sé, i així, vull dir, com juguen per allunyar-se d'una realitat prèvia que no els interessa tocar. I també, per altra banda, també hi ha doncs, els comunicats que ha fet ETA moltes vegades, doncs, com també no arriben a demanar perdó, senten moltes coses, però no focalitzen doncs, en el que ha passat i així intenten distribuir també una mica doncs, culpabilitat d'altres bandes. Bueno, tots, cadascun en el seu àmbit, doncs juga amb això. És tot un art. A l'evitar anomenar els altres ens hi fotem de quatre potes sempre, els que no tenim en compte on ens dediquem a això.
En el llibre parles, això són curiositats, perquè és que de curiositats te'n preguntaríem una darrere l'altra. Oh, de veritat t'ho dic, eh? Però en el llibre parles d'una nota que va deixar la filla d'una víctima i que tu deies que et mories de ganes de veure-la i demanaves una mica, no? Que t'ha arribat alguna cosa?
No m'ha arribat. Oh, era un cas en el que suposadament deien a la notícia que la jove que suposadament havia matat a la seva mare doncs confessava implícitament aquest assassinat, no? Amb una nota. I clar, jo em moria de ganes per saber com lingüísticament s'expressava aquest implícit de la confessió, no? Però no m'ha arribat. Espero que m'arribi en algun futur.
A mi em va sorprendre també el cas de la veu femenina i que semblava que després seria la veu masculina per el tipus d'hertz que té un home a l'hora de parlar i una dona, no? I aquesta persona estava com entremig, no arribava als 180. És que, clar, tot és molt sorprenent el que expliques. Ho expliques perquè dius, és que és cert això, no? Digues.
I aquest va ser un cas en el que li diem el crim, el crit, no? Uh-huh. En el que va una persona que, bueno, una dona que va aparèixer morta i els veïns deien que havien escoltat un crit moments abans, no? La seva parella va ser la que va trucar a la policia i ell va dir que bueno, va arribar a casa, es va trobar la dona morta i que va ser ell el que va cridar del susto que es va fer, no? I els veïns deien que no, que aquest crit era d'una dona. Clar, aquí pensem, els veïns saben que ha aparegut una veïna morta, han escoltat un crit, primera relació, segurament la dona va cridar, no? Llavors, clar, primer investigat l'home, no? Perquè va ser que se la va trobar i el que ell diu que va cridar. En aquest cas, el que vam fer nosaltres va ser fer una pericial per veure si era capaç que aquesta persona amb aquest to de veu masculí, quan cridava, podia sonar a una dona. Sí? Les homes i les dones tenim un timbre de veu diferent, no? Quan tu agafes un telèfon, ràpidament pots reconèixer si és un home o ets una dona, no? Amb aquest so de la veu. Doncs el que passava en aquest cas era que aquesta persona tenia una veu masculina, però quan cridava, la tenia tan aguda que s'assemblava, no? Estava al límit del que podria ser una dona. I per això els veïns van reconèixer aquesta veu com si fos la d'una dona.
Ho veieu, oi? Com és d'interessant aquest llibre?
Un llibre que hem de dir que dona visibilitat de la seva feina, de la seva tasca, i que, atenció, nosaltres tenim un exemplar per regalar als nostres oients. Farem, doncs, un concurs per Instagram, però m'imagino, Sheila, que també la llengua, no?, que utilitzes tu a l'hora de fer aquesta proposta també és molt didàctica, molt senzilla, molt planera per arribar, doncs, a un públic molt diferent.
Exactament, sí, aquesta va ser la dificultat, no?, que era aproximar-me amb el grau més informal que pogués, òbviament sense deixar el rigor, no?, intentar explicar tot allò més científic d'una manera molt planera perquè tothom ho entengui, no? Mira, una de les coses que vaig pensar quan em van proposar aquest llibre, vaig dir, escolta, la meva iaia o les meves iaies mai van arribar a entendre el que jo feia. Sempre diuen, bueno, alguna cosa de llengua, no?, és traductora, deien, alguna cosa així, no? I vaig pensar, escolta, vull escriure un llibre que fins i tot la meva iaia pugui entendre el que vull fer, no?, el que faig. I així això va ser el meu objectiu i per això crec que al final pot arribar a tothom, no? Inclús, per exemple, els nois d'institut, que puguin saber per a què els serveix un arbre sintàctic. Escolta, que això no se't quedarà a l'institut, que si ets lingüista forense pots fer que una empresa guanyi molts milions o un particular per una anàlisi, per a aquests arbres que fas a l'institut serveixen per a alguna cosa, no? Que finalment tothom pugui veure com els hi pot servir la llengua en el seu dia a dia, perquè no els manipulin. Per exemple, quan tu llegeixes un escrit, doncs ser crític amb aquest escrit, no? I que no et manipulin, sobretot ara amb això de les fake news o les notícies falses, no? Com et poden ajudar? O quan tu vas a un judici, doncs escolta, que sàpiguis que hi ha gent experta que et poden ajudar a assessorar-te a com han de ser les preguntes que et facin. Escolta, no totes les preguntes valen amb un judici. Per exemple, gent de violència de gènere, víctimes. Doncs no et podem preguntar qualsevol cosa. Hi ha una manera de preguntar, hi ha una manera de respondre per no caure les trampes de l'advocat contrari, no? Que moltes vegades fan preguntes capcioses, encara que no es pugui fer, es fan. Doncs com no caure en aquest tipus de preguntes capcioses? O, per exemple, a policies. He fet, per exemple, cursos a assuntos internos, no? Clar, no és el mateix interrogar una persona que ja sàpiga com es fa un interrogatori, que ja sàpiga aquestes tècniques. Doncs hem de buscar noves tècniques des del punt de vista lingüístic que trenquin, no?, els seus esquemes i que realment puguem arribar a saber què ha passat. Per tant, hi ha moltíssimes coses i això és el que jo pretenia amb el llibre, que tothom pugui arribar a saber què pot fer amb la llengua.
Per això és tan interessant i per això ens fa molta il·lusió, doncs, explicar que regalem, doncs, un exemplar del llibre de la Sheila. No sé si, dames, voleu afegir alguna cosa per anar tancant?
No, de fet, com que a més té una velocitat de parla... doncs hem anat cobrint una mica tot el que ens semblava pel temps que teníem. Ens ha agradat molt començar l'any amb tu, un any que és una mica empastifat i esperem que passi aviat. Ens ha agradat presentar aquesta jove professional que té molta empenta, és innovadora, és apassionada i, a més, ho fa molt bé.
Bueno, que ja comença explicant-nos en el llibre que et tractaré de tu. No és molt normal, oi que... Pam! I és el que diu la Rosa.
És molt proper, molt proper. I molt entenedor, pues, per tothom. Ens queden ganes ara d'introduir-nos amb algun dels altres llibres, perquè segur que també expliques coses que a nosaltres, que ens agrada tot aquest món negrot, alguna coseta potser podem trobar per saber més.
Doncs a nosaltres us emplacem a descobrir molt més de la seva autora. La podeu seguir als seus perfils d'Instagram i també de Twitter. I nosaltres, com dèiem, doncs avui que anirem alimentant les xarxes us explicarem què heu de fer si voleu, doncs, aconseguir aquest exemplar signat. Moltíssimes gràcies, una abraçada i fins la propera. Que vagi molt bé.
Fins a la pròxima. Adéu, gràcies, Sheila.
Segueix-nos també a les xarxes socials.